Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Julià Julbé. Pendents d'aquesta hora de les mobilitzacions dels pagesos que tallen els principals passos fronterers amb França, unes mobilitzacions que es produeixen enmig de la campanya per les eleccions europees de diumenge vinent. Per això, alguns sectors, com Unió de Pagesos, han rebutjat participar-hi. En una entrevista a Ràdio Estel, Martí Planes, de la plataforma Revolta Pagesa, que es troba al tall del Portús a la Jonquera, respon a les crítiques.
Nosaltres no defensem ni colors, ni banderes, ni res. Nosaltres estem aquí per la lluita nostra i per defensar el nostre futur. El que no pot ser és que depenguis de cadires, depenguis de banderes i segons què ho pots fer, segons què no, això és de vida o mort. Nosaltres estem a les últimes i hem de mirar a defensar això com sigui. I hem de mirar que ens escoltin des d'Europa i jo crec que és una bona manera de que ens escoltin. Doncs hi ha campanya electoral i hi ha eleccions diumenge, doncs que vegin que estem molestos, estem asfixiats.
Els agricultors tallant l'AP7 a la Jonquera, la C38 al Coll d'Ares, el Ripollès, l'N152 al Puigcerdà, l'N145 a la Seu d'Urgell i també hi ha talls a l'N230 a Busost, a la Vall d'Aran. Està previst que aquesta protesta s'allargui durant 24 hores i té el suport de diverses associacions agràries, tant de l'Estat com franceses. I és que els pagesos reclamen més seguretat alimentària sobre els productes importats, prioritzar els locals i menys pressió fiscal en les energies. Per tant, molt pendents d'aquestes protestes que s'estan produint a aquesta hora als passos fronterers amb França. I en plana política, Esquerra Republicana continua exigint dues condicions indispensables perquè els republicans investeixin Salvador Illa, president de la Generalitat. En parla Diana Riba, candidata de les eleccions europees, a la caravana de Ràdio Estel.
Que si Sánchez no ve amb una proposta clara de finançament singular i una via marcada de com arribem a l'exercici del dret a l'autodeterminació a Catalunya, no cal ni que ens truquin.
Riba també creu que ara toca implantar l'amnistia el més aviat possible i confia que el català sigui oficial a Europa durant la pròxima legislatura. I els advocats de la presidenta de Junts, Laura Borràs, estudiaran si pot acollir-se aquesta llei d'amnistia en relació a la condemna que té per corrupció per la seva gestió al capdavant de la institució de les lletres catalanes. En una entrevista a Catalunya Ràdio ha dit que el més important no és si ella pot beneficiar-se'n o no, sinó que finalment la norma s'hagi aprovat. En tot cas, però, no descarta demanar acollir-s'hi.
Si entren noms propis o no hi entren aquests noms propis, no he estat en cap moment l'esperit de la llei, el meu esperit particular, i en el meu cas concret, jo he dit sempre que el que vull és una anul·lació d'una sentència, d'una causa que no hauria d'haver existit i que, per tant, el que faran els meus advocats és el que hem fet sempre, defensar tots i cadascun dels meus drets que han estat vulnerats sistemàticament des de l'inici.
I en aquesta entrevista, Laura Borràs també ha assegurat que no posaria cap trava si Carles Puigdemont volgués tornar a ocupar el càrrec de president del partit, després que l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, plantegés aquesta opció. I fem un punt de mirada internacional a Mèxic perquè Clàudia Sheinbaum ha guanyat les eleccions i es converteix en la primera presidenta de la història del país. Ha aconseguit gairebé el 60% dels vots. S'ha imposat a la seva rival Berta Juctil Gálvez de l'Aliança de Partits Opositors, que ha obtingut en aquest cas un 29,4% dels sufragis. Si es confirmava aquesta victòria, prendrà el relleu de López Obrador després de 6 anys al poder. Fins a 98 milions de ciutadans amb dret a vot han escollit 20.000 càrrecs, incloent-hi la presidència, 500 diputats, 128 governadors i 9 governs estatals. I és que la nova presidenta ara haurà de fer front al creixent imperi del crim organitzat. Des que va començar el procés electoral, això el juny de l'any passat, 38 aspirants han estat assassinats. Les 11:04, plana esportiva, l'Espanyol guanya el Cartagena 3-0 i jugarà els play-offs contra l'Sporting. Els de Manolo González han superat el conjunt murcià amb els gols de Poado Braithwaite i Nico Melamed a la segona part. El canvi al descans de Melamed li ha donat un aire a l'Espanyol que ha millorat i força. Poado ha aconseguit fer el primer gol al cap de pocs minuts de començar aquesta segona meitat, dominant el duel al partit. S'ha obert més, però la sentència no ha arribat fins a aquesta recta final. Braithwaite i Melamed han tancat una golejada que els deixa amb confiança per als play-off contra l'Sporting. Ho deia al final del partit el tècnic perico Manolo González.
L'equip rival és un bon equip, ja ens vam trobar aquí fa poc. Bueno, un partit competit, però que penso que l'equip arriba en bon moment i arriba en una situació capaç de guanyar qualsevol.
El primer partit de l'Espanyol en aquesta lluita per l'ascens serà diumenge que ve a les 9 de la nit. Doncs amb els pericos acabem. Més informació d'aquí una hora a les 12. Recordin que sempre també poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Criatures fantàstiques.
6 minuts que passen de les 11 del matí. A veure, dilluns passat començàvem des d'aquest espai una sèrie de seccions que faran un recorregut per diferents emocions que tenim tothom i també, evidentment, la canalla, per suposat, per tal d'analitzar quin sentit tenen i com cal que es treballin en família. Tot per ajudar-nos a veure recursos concrets per acompanyar els nostres fills i filles quan se sentin així i, com sempre, també per veure què ens passa a nosaltres davant d'aquestes possibles emocions. Dilluns passat, en el primer capítol, parlàvem de la frustració i de la impotència. I atenció, avui arriba el torn de la por. Una emoció o sentiment que segurament genera també una mica de por, per què no? I què millor per parlar de tot plegat que comptar, com sempre, amb el president de l'equip SER, Oriol Julià, i amb la seva directora, Laura Torrella. Oriol, Laura, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Ai, Déu meu. Va, parlem de pors.
No era performance, però... Està dit por i de sobte ha caigut sol el micro.
Ha caigut sol un micròfon i ens hem espantat de cop. Deixeu-me que... Jo tinc una pregunta per l'inici de tot, que no sé si és massa general o no, però jo la tiro.
Serveis... L'inici de tot?
Sí.
Sabia que veníem a Ràdio Estel, però parlem-ne.
Ara. Com es diu, com es nota que és juny, eh? Per què ens serveix... O, dit d'una altra manera, és igual. Ens serveix d'alguna cosa tenir por?
Sí, per descomptat que sí. Igual, de la mateixa manera que anem parlant, en totes les emocions que tenen un sentit, la por jo crec que és la primera que té un sentit evolutiu i segur que ens surt fàcil a totes quan ens preguntem per què serveix tenir por i ho portem a un terreny molt de supervivència.
Si no tinguéssim por... faríem bestieses. Jo crec que no donaríem ni 4 dies en aquest planeta.
I el conte aquell del Joan sense por, eh?
Clar.
Si no el sàpiga, que el busqui, que és molt recomanable.
Totes les emocions que em diu la Laura són claus, no? I amb aquest passe que ens ha donat amb el tema de la supervivència, si la por no existís, un nen, què podria fer... quan no té encara una sèrie de concepció, jo què sé, de què serveix o què és aquesta planta, o què és això, o què és l'altre. Si no hi hagués por, com que no tenim la consciència, no tenim tot conceptualitzat, no duraríem.
Per tant, hem d'entendre la por com una fase natural dins del desenvolupament d'una criatura?
Sí, però jo no diria tant una fase... perquè no passa la fase. És a dir, que la por com a emoció la seguim tenint durant tota la vida.
Sí, ara, sí que deixem de tenir tantes pors, no?
Segurament no? Anem a tenir més eines per poder-la regular i segurament també hi ha una part de la capacitat de comprensió del món que a mesura que anem podent anar a tenir més, podem com racionalitzar més coses que ens fan por i, per tant, també alleugerir, no? I de la mateixa manera que tenim més capacitat de baixar-li el volum, no? A coses que potser ens atemoreixen i dir, bueno, igual no n'hi ha per tant, no? Però aquesta capacitat capacitat de posar en balança i de més, no s'adquireix fins molt més endavant.
Ara debatíem, abans d'entrar amb la Laura, no? Parlàvem d'això, que sempre fem la pre-tertúlia, i dèiem...
Dius
de gravar, ja, fica contingut premium, que diuen en altres llocs. Bé, doncs hi ha una part molt important de l'infant, sense voler entendre o analitzar ara el per què ens passa a nivell cognitiu, eh? Però hi ha una part que és molt important que també es generarà la seguretat. Uh-huh. És a dir, un sinònim de por és la inseguretat, no és sinònim. De la família de la por és la inseguretat. I el que després, com deia la Laura, no? El que diem, no tenim tantes pors, ja, i com anem d'inseguretat per la vida, no? Aleshores, segons com regulem, com treballem la por, la presència de l'adult en aquesta primera part de vida, guanyem en seguretat.
Val, ara anirem cap aquí, però t'ho volia plantejar, això. Darrere les primeres pors en els nens i nenes, què hi ha? Un reflex d'inseguretat que ara ens deies o preocupacions més profundes que això?
Jo diria que segurament té més a veure amb les preocupacions o amb la... perdó, m'he perdut. Deies o preocupacions o...
O inseguretat.
O inseguretat, més de l'adult, uh-huh, que no pas del propi infant.
Uau!
Llavors, és possible, bueno, segur que l'infant també en té i en genera, però hi ha una part molt important de què s'està generant al seu voltant, de què està reflectint els adults que estan al seu voltant, i que això el nen o la nena també ho capta d'alguna forma i ho tradueix amb la forma que sap fer-ho, no? Segurament quan són molt petits, encara amb un llenguatge molt limitat, no? Amb una capacitat de comprensió molt, molt simple, en forma de pors o inseguretats pròpies.
Val, Laura, t'agafo també la paraula. Què genera més por? Veure una criatura corrent i dir-li mil vegades que cauràs, que cauràs, que cauràs fins que cau, o deixar que el nen corri i quan caigui ajudar-lo i dir-li, veus, així, igual ho hem de fer diferent, perquè...
Clar, segur que la primera genera més pors, o
s'alimenta
més pors. Sí, però és a dir, que tampoc no cal esperar a que se la foti molt gran, que també hi ha punts intermitjos, jo també puc parar i dir, ei, un segon, estàs anant molt ràpid. Prova d'anar una miqueta més a poc, o mira, fem una cosa, espera't aquí, i jo t'espero allà i vens fins a mi. Uh-huh. No? Vull dir que també es pot acompanyar d'altres maneres, que òbviament no podem impedir que caiguin sempre, no? I voler-ho impedir a tota costa també té un preu. Però que hi ha formes també d'acompanyar, satisfent una mica la meva necessitat de control, sense projectar tant com aquesta por o inseguretat que estic tenint.
La psicologia està plena d'estudis des de fa molts anys, uh-huh, alguns moralment molt, molt qüestionables, o totalment qüestionables, però que, per començar, diferenciem dos tipus de pors, o grans tipus de pors, no? Estem parlant de la por cap a la inseguretat, no?, per dir alguna cosa així, o la por cap a fòbies, sí? Una, la relació de l'adult amb els nanos, els estudis diuen que està totalment lligat. Per exemple, un nen, no?, el típic experiment del Watson, del petit Albert, no?, un nano, un infant de mesos, no té por a animals peluts. I de sobte s'apropa un gos, uh-huh, i la mare fa... Ai, 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 ai. Pot generar una associació de por amb els nanos. Aquest és un tipus de pors que s'agafen, ¿vale? L'altre, aquest és un tipus de reacció, podríem dir, que ens porta una por. L'altre són les fòbies que puguin sortir als nanos com a resposta de situacions d'inseguretat a casa,
vale,
que és un altre camí. Uh-huh. És a dir, l'altra, diguem-ne, influència que té l'adult en aquestes fòbies dels nanos, no? És a dir, els pares se separen. Els pares discuteixen tota l'estona. Hi ha hagut un canvi d'horaris molt bèstia que jo no m'esperava. Estem parlant d'un nen de 2 o 3 uh-huh, anys, no? I de sobte el que per mi era segur ja no ho és.
Hi ha un canvi d'escola.
Hi ha un canvi d'escola, no? Hi ha una sèrie de situacions que en si poden generar més inseguretat si poses nanos. Com es poden transmetre aquestes pors? Doncs ara tinc por a la foscor. Doncs ara tinc por a la soledat. Doncs ara tinc por als monstres que m'estic imaginant, uh-huh, no? Tot això són altres tipus de pors també que poden estar transmeses per inseguretats de l'entorn.
Val. Si jo us pregunto com podem ajudar a gestionar els nanos aquesta por, em direu gestionar la nostra pròpia por.
primer s'ha de transmetre... Ja t'ho saps.
Ja podem marxar, Oriol. Exacte.
No, sisplau.
Gràcies, oients, ha estat un plaer.
El Joan ens agafa el relleu.
No, aquí... però deia... Desenvolupeu-me això, home. Jo sé que anàveu per aquí, segur, però...
Hem fet la nostra feina, ja. No, clar, hi ha una part, primer de tot, en el que dèiem, no? S'ha de tenir en compte... Oh, és que em fan por les abelles. Doncs tu sabràs. Vull dir, al final, jo que treballava de monitor i que he estat coordinador molt de temps, ho sento, jo li deia als meus companys, no podeu mostrar por a les abelles. Ho sento. No, perquè esteu en un paper, en un rol de monitor, i el que esteu fent està transmetent als nanos, això. Per tant, no, m'és igual que tu tinguis por, tu has
seguretat,
de treballar.
Eh?
Sí, clar. Això, per començar, òbviament hi ha una part que tu t'has de treballar. Tens por i no has pogut fer res i ja s'ha traspassat als nanos? Doncs pues mira, pues aquí tothom portem la, és el que sempre diem, no? Sense jutjar-ho. Cadascú tenim treballs a fer quan som adults i sempre serà culpa dels pares. Per tant, no passa res. Una cosa més a treballar en un futur. ¿Vale? Però l'altra també, que em sembla força important, és la gestió del moment, no? Anem a dir-li, d'acompanyament al nano. Clar, si jo faig el contrari, és una tonteria... No hi ha monstres, els monstres no existeixen, no? Ho estic analitzant, però no estic validant l'emoció del nano. I com dèiem, el nano se sent així per alguna raó. El nano té por per alguna raó. Aleshores, doncs que guai que no sigui per una por real, anem a suposar, i que sigui imaginària, perquè si fos que se t'està a punt de caure el sostre a sobre i no pots fer res, doncs tindries un problema, no? Però si és un monstre que s'està imaginant sota el llit, esperem que s'ho estigui imaginant, o suposem que s'ho està imaginant, doncs que guai per poder treballar la por i la gestió de la por, ajudar-lo a respirar, seiem al llit, encenem el llum, mirem les vegades que calgui, respirem, em pregunto per què, no? A mesura que van creixent, tu pots fer una mica més de gestió. Doncs que guai que aprofitar aquella situació per acompanyar la gestió. Però és molt important que la validi, que tampoc baixi a l'altre extrem, és una tonteria.
I jo també afegiria que, com a adults, aquesta transmissió de seguretat també ha d'anar acompanyada de la confiança de que això que estic acompanyant té un sentit i de la confiança en que aquesta criatura serà capaç, potser no en present immediat, però sí en un present pròxim, d'afrontar millor aquesta situació que ara li està fent por, no? Si jo com a adult no tinc la confiança de que el meu fill o la meva filla sigui capaç de poder afrontar-ho, això també li estaré transmetent. De forma més evident o menys, però és possible que et doni un missatge de mira, menys mal que estic jo aquí perquè si et protegeixo. I això tampoc no és del tot... és a dir, sí, és important que jo estigui aquí i doni presència perquè tu sàpigues que pots comptar amb mi sempre que ho necessitis, però a la vegada estic aquí perquè tu necessites, però confiar que en algun moment no estaré i tu estaràs bé.
Ara igual em poso una mica filosòfic, però clar, Laura, ara em parlaves de confiança en la criatura... confiança plena, i segurament moltíssima gent ho entén així, però jo mateix quan ens ho dius això, pregunto sí, està molt bé la confiança en una criatura, però quin és el límit, o quina és la barrera vermella, o confiança fins a on?
Fins la ignorància. És a dir, aquesta frase la faig servir sempre, confiança no és ignorància. És a dir, és cert que cap a les pors sumaria confiança i empoderament, com deia la Laura, no? Faig aquest parèntesis. Professionals, empoderem a les famílies, no treballem amb elles des de la superioritat de sabem el que s'ha de fer i vosaltres no, perquè los que tienen el niño son ellos, perdona.
Això fa molt,
Sí, per això. Això és...
Cada cop menys, és veritat,
sí.
Però es fa molt.
Quelcom que s'ha de tenir en compte, jo crec que, com tu dius, cada vegada menys. Però famílies, empoderem el nen. Encara que estiguem en una situació que no hem de ser d'igual a igual, som l'adult i referència i seguretat i tot això, però, que segurament en parlarem, s'ha d'anar fent un traspàs entre aquesta heteroestima i heterotot a una pròpia o autoseguretat, no? Uh-huh. I, per tant, has d'anar a fer-ho empoderant a l'infant.
19 minuts i mig que passen de les 11 del matí. Oh, sorpresa, no es podia saber. Ara hi tornem, per les criatures. Els trens de l'R11 i l'RG1 circulen amb retards d'un 20 minuts per una avaria en un tren de mercaderies entre Maçanet, Massanes i Caldes de Malavella, segons informa DIF i Renfe. La incidència afecta els trens que circulen entre, com dèiem, Maçanet, Massanes i Portbou a aquesta hora. Per tant, trens amb 20 minuts de retard a l'R11 i l'RG1. Oh, sorpresa.
Això també genera inseguretat,
I por.
Hem de preparar els nanos a agafar la Renfe, vull dir
que... Per exemple. Si parlem d'inseguretat, mira, jo tinc molt clar, per com em parlàveu respecte a això, que inseguretat la podem relacionar directament amb la por, però la podem relacionar també amb l'autoestima, i això també es relaciona directament amb la por.
Mira, perdona que agafi micro, però així ho estiro del que deia, que m'havia deixat aquesta segona part, que és precisament això, no? Vale. Ara, una vegada tenim aquesta por, per què la tenim? O, no per què, per a què, no? Com dèiem, el per a què què és? Agafar seguretat, precisament. Que de petit ens surtin totes aquestes pors, totes aquestes situacions, ens ajuda a treballar la nostra pròpia seguretat. De la mateixa manera que alguna vegada hem parlat de... si tu li dius a un nano tot el que està bé i tot el que està malament i tot això, tampoc l'estàs ajudant a fer el seu propi criteri, però has d'estar allà. En les pors i en les seguretats passa exactament el mateix, no? En les pors i en les inseguretats passa el mateix. Si jo sempre, que he d'estar, que això és l'apego seguro, si jo he d'estar, he de donar presència, he d'acompanyar, el nano ha de saber que jo el veig i que amb mi està segur. Tot això és molt important. Però a la vegada l'he d'anar ensenyant, transmetent, ajudant a que sigui ell mateix o ella mateixa la que faci la gestió, la que comprengui que tindrà pors, la que la por no l'aturi, no? Com miro jo la por? Que aquesta era l'altra que anava a dir. Com miro jo la por? La por la miro com algo superdolent? Ah, no tengas miedo, no? Lo típico, no? No validem l'emoció, no tengas miedo, en això no has de tenir por. No. Pots tenir por. El que tu decideixes és si aquesta por t'atura o no t'atura. O sigui, el missatge no és no tinguis por. El missatge és... Vale.
Com afronto jo la por?
Què pots fer amb aquesta por? I a vegades és caminar amb por. I dir-li a la por que, vale, sí, però no m'aturaràs. Sí? A vegades és això.
I per això aquesta és la part que relaciona directament amb l'autoestima, no? Una baixa autoestima és el que ens impedeix a vegades caminar quan hi ha coses que no sentim amb aquesta seguretat. Aleshores, sí, el lligam és molt, molt clar i per això va molt relacionat amb com a adults estem acompanyant també una construcció de l'autoestima dels nostres fills i filles.
Mm. Estem parlant molt que els adults hem d'ajudar en tot aquest sentit i en molts altres a les nostres criatures, però... Heus aquí el problema. Som una societat que jo crec que no estem gaire acostumats a demanar ajuda. I anem cap a pitjor.
No sé si anem cap a pitjor. En alguns aspectes potser sí, però, per exemple, a nivell de suport psicològic, estem molt millor que fa, no sé, 5 anys, et diries, que no cal anar molt enrere. Vull dir que jo crec que hi ha una alfabetització, una consciència en aquest sentit.
I anem cap a pitjor, Laura, perquè abans, si jo tenia un meteoròleg a prop, aquí tenim el Jordi Miralles cada matí que li pregunto el temps, per exemple, no? Li dic, Jordi, quin temps farà avui? Però ara puc no preguntar-li al Jordi. I els nens fan, Alexa, quin temps farà avui? I això em permet pensar que els nanos s'estan acostumant a demanar més ajuda a les màquines que entre nosaltres com a comunitat.
Sí, això podria ser la...
Igual vaig molt enllà, però jo també soc molt així.
Sí, és interessant això que dius, la construcció de comunitat en aquesta idea d'espai segur, no? I de construcció d'una autoestima saludable. I això també ho hem portat altres vegades, quan parlem del rol de les famílies, que important és fer-ho en un context en el qual no ens sentim soles com a famílies. Llavors, ara és una mica parèntesi d'aquest tema, però també en la construcció de l'autoestima hi influeixen altres elements que no som només nosaltres com a famílies, lògicament, o les experiències individuals que tingui el nostre fill o filla pel que li passi en el seu dia a dia. I, per tant, tot el que es mogui en l'àmbit comunitari, amb la seva xarxa d'amics i amigues, amb el que passi a l'escola, amb els mestres o les mestres que tingui, amb les relacions amb els veïns i veïnes, amb el comerç de barri, no? Tot això també dona missatges. Llavors, tota la comunitat és educadora i tot això influeix en la construcció de si el món és un lloc segur o no. Que clar, determina molt si jo em moc en el meu entorn des d'un empoderament o des d'una sensació de que tot pot ser una possible amenaça.
Un parell de coses que segueixo fils. Abans parlàvem de lo de seguretat autoestima. Al final és molt senzill. Si jo penso que sóc capaç de... Això és l'autoestima. Estic segur de mi mateix, no? Per tant, la inseguretat apressa o indefensió apressa em pot dur a una baixa autoestima. Jo penso que no puc resoldre. I això és el que em generarà de mi un autoconcepte baix i em connectarà amb una autoestima baixa. ¿Vale? Primera relació feta. Segon, torno a l'empoderament que dèiem de les famílies amb aquest fil que deia la Laura. No? L'empoderament va per tothom. Com a comunitat, seria molt xulo que encara fossin més ciutats comunitàries, no? No sé com dir-ho, barris comunitaris, uh-huh. No? Aquest punt que s'ha perdut i que d'alguna manera sapiguéssim que aquesta seguretat no depèn només del nucli familiar quan estan al nucli familiar, no? Uh-huh. També és molt important el treball que fan les escoles avui en dia amb aquest... amb aquests repunts que a vegades hi ha de violències i de situacions, que també l'escola ha de ser un lloc segur, no només és l'entorn familiar, que estem parlant molt de la família, però que hi ha més entorns, i l'entorn secundari és l'entorn escolar per excel·lència. No?
I entorns socioeducatius també, nosaltres que treballem molt en àmbit social, comunitari, centres oberts, casals, això, tot el lleure, uh-huh. No? També té un paper molt important aquí, perquè també és on hi ha nanos que passen també moltes hores, no?, en aquests contextos, i per tant també moltes vegades tenen una funció... no sé si dir només compensatòria, però segur que sí, d'un acompanyament molt integral.
I acabo amb lo de les xarxes. Primer, lo de les xarxes, convida'ns un dia a un debat amb més gent que parlem de xarxes.
Vull fer-lo sobre xarxes.
Que em sembla, perquè dona no per un programa, dona per molt, sí. Però per mi hi ha un concepte de que... Anem a veure, si el nano sàpigués realment demanar ajuda per les xarxes... Jo ja no ho veig ni negatiu. És a dir, tu i jo utilitzem les xarxes, uh-huh. Más o menos. El nano està dins de la xarxa. La seva identitat...
Pensa en xarxa.
Pensa en xarxa. És que la seva identitat ja és tan important. La seva identitat, anem a dir-li física, presencial, física, al carrer, a l'escola i a casa, com la seva identitat digital. Uh-huh. És tan important una i una altra. És tan important treballar l'autoestima sana en un àmbit com en l'altre. I és tan important donar recursos o que el nano aprengui recursos d'una manera presencial, formal, carrer, física, digue-li com vulguis, i a un entorn digital. Per tant, ostres, si el nano, gràcies a Alexa, és capaç de demanar ajuda perquè està passant alguna cosa a casa... Uh-huh. Benvingut sigui, saps? Vull dir, per què no?
Sí, sí, sí.
Jo no sabria fer-lo, però si ell ho sap fer, per mi és una valoració positiva.
Soc a punt de fotre'm un jardí important, però clar, m'hi foto perquè vosaltres heu dit no cal veure-ho tot com una possible amenaça, i m'heu dit dues paraules com empoderament i heteroestima. Jo recordo que tinc... una d'aquelles amigues que és com una germana i t'ho expliquen tot, no? Des de fa molts anys. I quan teníem la primera edat d'anar sortint i de tornar tard a casa, més tard del que ens deixaven, etcètera, recordo que ella es queixava molt, perquè té un germà més petit, i al nano li deien als seus pares, no tornis tard, compta amb la jarana, que te'n vas de festa i després et despistes l'hora i tornaràs tard. I amb ella li deien, compte a l'hora d'arribar a casa, que ja saps que tornaràs sola de nit i et pot passar el que et pot passar, etcètera. Jo crec que això segueix passant, i que li seguim parlant de forma diferencial al nen i a la nena. I, per tant, amb ella li induïm molt més a por que empoderament.
Bueno, jo també ho he viscut, això.
Jo crec que totes, eh?
I més germana i jo el
jo
mateix.
Crec que totes.
Mateixa sí. Situació.
Sí, a mi una frase que em deien molt és qui t'acompanyarà. Els meus germans mai a la vida li han preguntat qui els acompanyarà a casa, no? I ho entenc, eh?
Sí, sí, és una cosa que puc entendre. No sé ben bé si estem fent bé a l'hora d'abordar-ho.
Clar. Bueno, aquí hi ha molta gent que treballa en aquests aspectes que també parteix molt, ja no de com abordar-ho només amb les noies, sinó també com treballar l'educació dels nois perquè clar, no generin por en l'espai públic.
Que I, de sembla... la, i de tot l'espai públic i entorn, és que ha de ser corresponsable, això.
Clar, clar, i aquesta feina em sembla clau, no? Construir un espai públic segur passa perquè tothom prengui responsabilitat de generar aquest espai públic segur. I si... un home com a figura de poder a dins l'espai públic no té consciència de que genera, pot generar una sensació d'inseguretat pel rol que ocupa, per la representació que ocupa, doncs no està ajudant en això, no? Però bueno, tornant una mica a la part de com a pares, d'entrada validar, legitimar que tinguem por a que passi alguna cosa greu, perquè a més és un moment en l'adolescència que comencen a sortir en què hi ha moltes coses que se'ns poden tenir la sensació de que se'ns estan escapant. Segurament també els nostres fills en molts casos es comuniquen menys amb nosaltres i expliquen menys el que està passant fora de casa. Això també ens pot generar por i inseguretat com a pares i mares, no? I aquí també és una feina superimportant que hem de fer de reconèixer què ens està generant por i inseguretat d'això i, com diu sempre l'Oriol, poder confiar sense que vulgui dir ignorar el que està passant. No?
Llavors... ara la recuperarem. Ara...
exacte.
En paraules sentides la recuperarem.
I des d'aquesta reflexió i des d'aquesta comprensió de què m'està passant a mi en l'acompanyament de la meva filla adolescent en aquest cas, buscar un equilibri entre poder prevenir, no? I poder dir, mira, això és igual una forma, que potser no és la més bona, però potser una forma de donar resposta al que a mi també em passa és dir, mira, a mi em fa por això, sé que és una por meva, no vull que tu la tinguis, però sí que necessito expressar-la perquè sàpigues que jo tinc aquesta por. Ara bé, confio que tu tens el criteri per poder prendre bones decisions. A més, sé que si et trobes en una situació de possible vulnerabilitat, tens moltes habilitats per poder-hi fer front. Sé que, a més, amb les teves amigues segur que n'heu parlat. No? Llavors, com també poder transmetre aquesta part d'empoderament, encara que sigui des de la meva por, segurament ja suma una miqueta més que només transmetre la por.
Tinc por, però demanem ajuda i fem el que puguem juntes. Tot això també es pot transmetre, no? Ara hem començat per peques i hem acabat amb adolescents, no? Perquè quasi aquesta conversa és amb una noia, un noi adolescent, no? Així que ja està bé la aportació.
Anem a paraules sentides?
Anem a paraules sentides.
Paraules sentides.
Què tenim avui?
Doncs anem a parlar de confiança, precisament.
Sí, l'hem canviada. Per això ens agrada, no?, deixar la paraula aquí una mica en interrogant, perquè després surt una paraula amb més presència, amb més força, i la juguem, no? Primer de tot, si juguem amb la paraula confiança, vol dir que necessito alguna cosa per confiar. És a dir, te doy una fianza, no? És com estàs lliure però amb una fiança, no? Doncs el mateix, hi ha una part de confiança que és que necessitem alguna cosa per poder confiar, vale? Això per començar. I aquí és on venia aquesta diferència que dèiem de no ignorar. És a dir, confiança és, vale, però per què confio? Confio perquè has fet coses, confio, no? No és fer, aquí podríem jugar la paraula, no? No és fer, és confiança. I confiança implica que necessito alguna cosa per confiar. Si aquesta cosa que tenim, el que sigui, no? Ja no parlo de resultats, parlo d'intent, si aquesta cosa que tenim, pel que sigui, desapareix, es trenca la confiança. I, per tant, s'ha de tornar a fer. I acabo després amb un altre punt, que ja no és tant el lloc de paraules, sinó com jugo jo la paraula confiança amb mi mateix, amb la gent, no? La confiança és una decisió. Una decisió. No és esto es fácil para mí, prefiero confiar que actuar. No, eso es ignorar. No, no, la confianza es una decisió. Jo decideixo confiar en tu. I en tot cas, t'estic donant aquesta fiança. I en tot cas, fins que això no es trenqui per alguna raó, jo segueixo confiant en tu. És una decisió i ha de ser una decisió.
Oriol Julià, Laura Torrella, moltíssimes gràcies per la confiança.
A tu per la por. Ah, no, és bé.
Jo en tinc moltes, eh? No, jo en tinc moltes, no. Però ja en parlarem un altre dia, això. Vinga, va, que vagi molt bé.
La setmana que ve.
Ràbia.
Ràdio Estel.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Uei,
tu veu, penya?
Estic beníssim, estic esperant per parlar amb altres. Tampoc no tenen res especial per com per respondre. Com anem? Bon dia, bones tardes, o sigui, no tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Arribats aquí, sabem què hem de mereixer. Si pogués fugir, saps on voldria anar. Hauria de ser tan
minuts que passen de les 11 del matí. Veureu, avui a la caravana hem convidat a l'autora Maria Celles perquè ens presenti la seva primera novel·la, Drames per principiants. El debut de Maria Celles arriba al panorama de la literatura en català de la mà de l'editorial Univers amb una ploma àgil i senzilla. La novel·la està escrita entre la línia vermella del metro de Barcelona i el menjador del seu pis compartit, convertit en coworking durant la pandèmia. Drames per a principiants tracta la dificultat de ser adult i de la complexitat de les relacions humanes, però sobretot parla d'aquells moments en què sembla que el món s'acaba i que en mirar enrere no són més que drames per principiants. La novel·la connecta amb les preocupacions de les generacions més joves i l'inevitable pregunta: què estic fent amb la meva vida? Però també connecta amb la incertesa i la improvisació vital que tots hem viscut i continuem experimentant a l'hora de fer encaixar totes les peces del puzzle. Maria Celles, molt benvinguda i gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
I ahir a la nit vam conèixer tres dones altes i elegants, i amb una em vaig posar d'acord. Vam conversar, vam riure i hem fet l'amor, i m'ha parlat del seu país.
Una novel·la ple de textos d'aquestes músiques que estem escoltant, de Mishima, de Manel. De seguida en parlem de tot plegat, eh? Però abans, Maria, primera novel·la, com ho estàs vivint tot plegat?
Doncs està sent una muntanya russa intensíssima. Per una banda, estic molt feliç i em sento molt autorealitzada. Per l'altra, fa molt de vertigen perquè m'ha vingut com molt inesperadament tot això.
Et queden presentacions encara?
Sí. De fet, bueno, encara estem tancant cosetes, entrevistes, i ara començaré a fer presentacions a algunes llibreries, però de moment anem fent.
Després et preguntaré quines són aquestes llibreries. Quina rebuda està tenint el llibre amb les presentacions que has fet ja? Què et diuen els lectors?
Doncs la veritat és que estic sorprenentment contenta perquè...
Està volant molt bé aquest llibre, eh?
Crec que sí. És veritat que, clar, no fa gaire que ha sortit, va sortir el dia 20, llavors encara estic com esperant, no?, a una mica rebre feedback de la gent l'ha comprat, però jo vull que em diguin què els ha semblat, no? Llavors estic aquí una mica expectant, però de moment estic contenta, sí.
Quina era la necessitat o què volies explicar amb Drames per a principiants, Maria?
Aquest llibre, al final, crec que és una mica... Vaig escriure el llibre que jo tenia ganes de llegir, com sempre dic, no? Llavors, això va ser el meu projecte de l'Ateneu Barcelonès. Quan em vaig apuntar, havíem d'escollir com un projecte. I jo tenia molt clar que volia escriure una novel·la fresca amb la qual et poguessis sentir identificat, perquè això és el que a mi m'agrada llegir. Uh-huh. I, bueno, quan tenia 23 anys, que va ser quan vaig començar a escriure aquest llibre, doncs el més impactant que m'havia passat era anar d'Erasmus a Montpellier. I llavors vaig voler escriure sobre això.
Per què ens hi trobarem identificats a Drames per a principiants?
Bueno, perquè al final crec que el que li passa a la Julia Bax, que és la protagonista, són coses que ens han passat a tots i m'ha passat, no?, ara que, bueno, els meus familiars i amics que ja l'havien llegit, que tots em deien, independentment de l'edat que tinguin, és que tots tenim el nostre John, la nostra vida, el nostre Marc, no?, i crec que per això tots som principiants.
Estàs cansada de jugar a ser adulta, Maria?
No, la veritat és que m'ho passo bé i, mira, al final em faig literatura dels trames, vull dir que... Sí. Sí, jo sempre dic que, mira, m'és igual que em passin coses perquè per bé o per mal m'han portat alguna cosa d'això, en aquest cas ha sortit un llibre, que mai m'hauria imaginat, així que no, m'agrada, de fet.
Alguna vegada t'han dit allò de ets una drames, Maria?
Sí, totalment.
Sí, eh?
Totalment. Sí, 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 jo. Sí, sí, sí. Però és que a més, fins i tot, m'enorgulleixo a vegades, no? A mi m'agrada veure, no sé, com viure les coses intensament.
Eh?
Sí, 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 sí.
A Drames per a principals, a més, parles de les dificultats de les relacions humanes, i no hi ha resposta fàcil, però tu que has estat escrivint sobre això, per què ens encanta tant complicar-nos la vida?
Doncs és una bona pregunta. Tant de bon tingués la resposta. Sí que em va passar que escrivint aquesta novel·la jo la vaig escriure des d'una perspectiva que una mica ja havia passat tot, no? Jo tenia molt clar la història que volia explicar. Llavors va ser com xulo perquè va ser com un repàs passar per tots els meus drames i arribar com a la conclusió i veure, ostres, mira, tot el que he crescut durant el procés, no? Llavors la vaig escriure des d'un punt de vista molt xulo perquè hi havia après totes les lliçons, jo.
Mira, precisament, ara que ens deies, jo ja havia après totes les lliçons. Aquest llibre t'ha ajudat a tu a minimitzar els teus propis drames?
Moltíssim.
Sí?
Sí, jo aquest llibre, sí. Mentre l'escrivia ho vaig passar fatal, m'ho vaig passar superbé, vull dir, va ser intensíssim, però em va ajudar molt a tancar ferides, a obrir-ne d'altres, a recol·locar les coses, a repassar coses que potser ja sabia, però em feia falta recordar. No sé, sempre jo dic que escriure és molt terapèutic, eh? I per molt que sigui una novel·la que no és 100% autobiogràfica, té moltes parts de mi, no? Uh-huh. I m'ajuda molt sempre a... Sí, a...
Ara em deies, ha estat molt terapèutic per mi escriure aquest llibre, no? Què diferencia aquest llibre d'un llibre d'autoajuda?
Bueno, que això al final és una novel·la, vull dir, sí que la Júlia, la protagonista, té coses de mi, però i el seu entorn, no?, i una mica el que li passa, però al final la trama, ella rep una carta i ha de tornar, no?, a Montpellier a retrobar-se amb el seu passat, això no és real, vull dir, una part novel·lada, no?, i al final vaig agafar coses del meu dia a dia que m'agradaven, que em creaven l'atenció, i vaig fer un combo perquè sortís un llibre que tingués una mica de sentit, no?, al final jo sempre dic, la vida no té una estructura de novel·la, no? Llavors vaig anar col·locant les peces doncs, perquè sortís aquest llibre.
Jo sempre penso que un llibre és un llibre perquè l'autor, que és la part bàsicament implicada en la seva escriptura, i deixa la petjada sobre aquest llibre. Quant de Maria Celles hi ha en Drames per a principiants?
Molt. O sigui, és un llibre molt meu. Com t'he dit abans, he escrit el llibre que jo volia llegir i m'ha costat molt, eh? Vull dir, al final han sigut 3 anys d'escriptura i de revisió, moltíssimes revisions. M'he llegit potser més de 100 vegades. I al final, això, el producte que ha acabat sent soc jo. Llavors, això també és una cosa que m'agrada molt perquè jo llegeixo i m'hi veig a mi i he explicat el que jo volia explicar i m'agrada.
A Drames per a principiants parles de drames, parles de ferides mig obertes del passat i escrius d'una ferida que inevitablement amenaçarà el fràgil equilibri que ha aconseguit mantenir fins llavors a la seva vida. Per què ens costa tant tancar les ferides del passat?
Una altra pregunta que m'agradaria saber contestar. No sé, suposo que... Bueno, sempre ens queden com a l'ici, no?, que són així tan perillosos i sempre... Bueno, ens agrada això, complicar-nos la vida, com deies abans, no? Pensar què hauria pogut ser i suposo que depèn del moment vital en el que estiguis, no? Doncs aquestes preguntes et poden fer trontollar.
Arribats aquí, sabent què hem de mereixer, si pogués fugir, saps on
sabia això, Maria, eh? Em deies que vas anar a Montpellier
d'Erasmus, eh?
Sí, a quart de carrera.
Jo sempre dic que quan vas a fora per fer Erasmus, per fer el que sigui, o fuges d'alguna cosa o vas a buscar alguna cosa.
Sí.
Quin era el teu cas?
Una mica les dues coses. Jo fugia, sí que sobretot fugia, et sí? diré. Sí, perquè al final jo vaig estudiar odontologia, que no deixa de ser una carrera que a mi almenys em va asfixiar una mica i era molt exigent i jo sóc molt autoexigent també, no? Llavors necessitava una mica d'aire. És una carrera de 5 anys, a més. Llavors vaig agafar-me el quart, vaig dir... necessito marxar i això, veure altres coses. I també buscava això, no? Començar com aquesta nova vida i viure aventures, al final em venia molt de gust.
Fer un llibre és la necessitat de no fugir dels teus propis drames?
No ho sé, és una bona pregunta. Bueno, jo, com t'he dit abans, soc molt dramàtica. Vull dir, jo no, a mi m'agrada recrear-me, no m'importa, soc molt nostàlgica, soc molt melancòlica, m'agrada molt això, recrear-me en el que sento, en el que he viscut, i no tinc problema amb això. O sigui, estic molt en pau amb els meus records, amb el que he fet, i m'agrada.
Aquesta autoexigència de la que em parlaves, Maria, és la que ha fet que et llegeixis el llibre més de 100 vegades?
Sí. No, aquest llibre, bueno, i l'estructura de la novel·la fa salts temporals, jugar entre el present i el passat, i també vaig tenir... Jo era molt... O sigui, tenia molt clar que volia com volia explicar aquesta història i pensava que perquè fos àgil havia de fer aquests salts temporals, però alhora perquè tingués una mica de sentit i s'entenguessin, doncs vaig haver de donar moltes voltes, us explico com vaig fer uns excels, les vegades que sortia cada personatge, percentatge de pàgines, perquè quedés tot com molt ben lligat i molt estructurat, i això forma part d'això, de la meva autoexigència, de que vull fer-ho tot sempre perfecte, quadriculat, i sí.
L'autoexigència és tant que una vegada publicat el llibre has pensat, hòstia, és que... has canviat això, potser.
100%. De, sí? de fet, aquí entre nosaltres, l'última revisió que em van fer des de l'editorial, vaig prometre que no el tornaria a llegir, perquè sé que si ara l'agafés, no m'agradaria.
Te l'has tornat a llegir, després no. L'ha publicat, no?
No.
Has dit fora, ja no. Està.
M'he llegit algun capítol allò... perquè havia de llegir alguna presentació, tal, però no. I no m'atreveixo, perquè això... De més, veritat que el vaig acabar fa bastant temps, llavors, clar, jo també he canviat, no? I estic molt contenta de com em sento ara amb el llibre, i penso que si me'l llegís potser canviaria aquesta opinió i prefereixo mantenir-la.
Clar, abans la Maria ens deia, jo marxo a Montpellier Erasmus amb una carrera llarga de 5 anys. La Maria és odontòloga.
Sí.
Què porta una odontòloga a escriure un llibre?
Doncs mira, justament aquesta mateixa carrera exigent, al final és la que em feia fer cada dia trajectes a la universitat. Jo estudiava a Bellvitge, i llavors cada dia tenia 2 hores de trajecte, una d'anada i una de tornada, i allà va ser on, mira, observava coses en el metro, sempre m'havia agradat escriure, i vaig decidir doncs començar a fer relats curts en el que durava el trajecte.
M'encanta això.
Sí, i allà va ser, vaig trobar com el meu refugi, totalment, i vaig, o sigui, desconnectava amb el dia i arribava a la universitat amb una pau mental increïble, i allà va ser quan, bueno, va sortir tot, sí.
De fet, fa uns anys vas començar fins i tot a menjar alguns dels teus escrits a Instagram.
Sí.
Les xarxes.
Jo tenia una amiga, que és periodista, que m'acompanya en la presentació del dimecres, que era molt pesada de ho has de compartir, i res, vaig obrir un Instagram, ni vaig pensar, mira, ni que sigui per tenir com els meus textos ordenats i un lloc si mai els vull recuperar. Ho vaig fer una mica per això. I res, vaig començar a tenir alguns seguidors, molt poquets, però suficients com per, mira, per motivar-me a seguir endavant. I així va ser una mica també que va sortir la idea de la novel·la, de tenia alguns seguidors que em motivaven, i jo mateixa també vaig veure que m'agradava molt, que era com un refugi per mi, i vaig decidir apuntar-me a l'Ateneu i començar aquest projecte.
Com anar per l'Ateneu?
Molt bé. Sí, yeah. Sí. Va ser intens, també, perquè és la teva cosa que... apunto curs d'escriptura, però sí. Et posen molts deures, hi ha exigències, els professors sense filtre et diuen el que pensen, llavors jo recordo que les classes anava a pensar, ostres, a veure què em diran, vull dir que a mi m'importava el que em deien els meus companys i els meus professors.
Escoltàvem abans Mishima, escoltem també Manel.
I ahir a la nit vam conèixer 3 dones altes i elegants, i amb una em vaig posar d'acord. Vam conversar, vam riure i hem fet l'amor, i m'ha parlat del seu país.
Mishima, Manel, per què aquestes referències?
perquè m'encanta escoltar música catalana i aquestes cançons són les que m'han acompanyat en el procés de...
El metro.
Sí, en el metro, i també quan estava d'Erasmus i quan l'escrivia, sempre escolto música. És veritat, per això, he de dar curiosa, que no sé escriure música. Vull dir, jo me la poso per inspirar-me i em desperta alguna cosa aquestes cançons, les seves lletres, que les escolto una, moltes vegades, només una, la que escullo, i després apago la música i em poso a escriure. I em va superbé, la veritat.
I encara trobem una clara referència en aquest llibre, en aquesta novel·la de Maria Celles, Drames per a principiants, editat per Univers, que és Haruki Murakami.
Mm. Sí, 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 sí. No és que hagi llegit molt Murakami, però és veritat que... bueno, és que em surt en francès cap que surt Le Rivage, que és el llibre que surt a la novel·la, doncs va tenir un impacte real també en el meu Erasmus. De fet, me'l vaig comprar en francès, ho diré, això és veritat. I volia que aparegués, bueno, per fer una mica l'anècdota, no?, que al final desencadena moltes coses, no? No vull fer spoiler, però...
No el fem, sisplau. De seguida saludem a Olma Giró per la part final d'aquesta entrevista. Abans, però, deixa'm fer-te dues preguntes. La primera, m'apassionen les portades, i aquesta és una de les que m'apassiona.
És preciosa. No, o sigui, des del primer dia, a l'editor em va dir que t'agradaria que sortís a la portada, i jo li vaig dir, mira, sincerament, no ho sé, proposeu-me el que vosaltres considereu, i em van enviar aquesta portada, i va ser... És que no pot ser millor, no podria haver imaginat una portada millor, de veritat, estic
que
veieu
una dona, no?, en banyador, fent com el mort a l'aigua, diguem-ne, una cosa així,
Exacte.
Per què això?
Hi ha una escena del llibre, que la Júlia està fent el mort a la platja, i crec que és molt representativa de la novel·la, sí.
I l'última, i ara sí, saludem a la Giró. Has tret el primer llibre, ja estàs pensant en el segon?
Sí, sí, la veritat és que no he parat d'escriure, tot i que al final, sempre ho dic, la meva vida real, no perquè ara és com que estic vivint dues vides, al final treballo 40 hores en una clínica dental, no?, i arribo tan cansada a casa i amb poques ganes, però sempre intento trobar un momentet per l'escriptura i estic en un segon projecte que no sé què passarà, però m'ho he passat molt bé escrivint-lo, que al final crec que és el més important.
La idea, si et surt, Maria, és deixar l'odontologia i dedicar-te a l'escriptura o no?
M'encantaria, tot i que crec que és important tenir sempre un peu a la vida real, que dic jo. Llavors crec que deixar-ho definitivament no, però sí que m'agradaria poder compaginar les dues coses. Sí.
Sempre buscant plans B. Giró!
Sí.
Bon dia, Maria. La dramàtica.
Som dramàtics aquí,
Sí, som uns dramàtics. Aquest cap de setmana ha sigut el llibre que m'ha acompanyat.
Ah, mira.
M'ha agradat molt, sobretot quan...
Gràcies.
Precisament, que té molta relació amb la portada preciosa, quan la Júlia, la protagonista, es fa la morta a l'aigua. Sí. Ja ho hem dit aquest matí, és un llibre que passa pàgina volant, passes pàgines i et transporta, i és molt bonic. Però no estem aquí per ficar-te elogis, estem aquí perquè ens responguis unes quantes preguntes incòmodes. Ens ha fet moltíssima gràcia, Maria, el fet que hagis estudiat odontologia i ara escriguis la teva primera novel·la, i necessitem saber com et presentes. Tu dius que ets odontoescriptora o com va?
Doncs mira... La veritat és que encara no m'ha tocat presentar-me enlloc. Fins ara jo deia que era odontòloga. És veritat que ara que... Bé, totes les meves amigues em deien, però ja pots dir que és escriptora, i jo no, fins que no estigui llibre a les llibreries, jo no ho diré. I ara potser sí que diré. Crec que sona interessant.
Sí, no?
Odontòloga i escriptora, us agrada?
No, però has de dir odontoescriptora.
Odontoescriptora m'agrada molt, el concepte. Sí,
perquè si dius odontòloga... No, odontoescriptora.
Val, bon punt. Vale.
Està bé, t'escoltarem, eh? I com no ho diguis, ens enfadarem. Ja t'ho dic ara. Llavors, avui has portat alguna bossa, has portat alguna cosa més o
sí,
no?
Sí, he portat la meva bossa.
I no porta res per nosaltres avui?
He portat un exemplar del llibre.
I
la llibreta on vaig prendre les notes i res més.
No, doncs estem molt enfadats, Maria. Estem molt enfadats perquè jo esperava, ara us ho explicaré, la Maria a les presentacions, a una presentació en concret que va fer... Ah, ja saps aquest parlo, eh?
Sí, de les galetes...
A una presentació que va fer la llibreria Ona, la Maria va portar, si ara ho descrivia amb la portada del llibre, que és preciosa, doncs sí. Resulta que va fer unes galetes, entenc que tu no, perquè ara ja series pastissera o
dolçadora,
però sí que vas donar unes galetes que tenen la portada com impresa i comestible per la gent que venia.
Efectivament, això va ser idea de les meves amigues.
Doncs grans amigues.
Sí, que també són així dramàtiques com jo, i van decidir fer una festa sorpresa per celebrar que havia sortit el llibre i van fer aquestes galetes.
M'encanta.
I les vaig decidir portar-les també a la presentació. No te l'he portat perquè es van acabar.
Ai,
però sabent que he tingut èxit, doncs ja ens en portaré un dia.
Jo esperava, dic, a veure què. No. Més preguntes. El teu compte d'Instagram, sí, on hi penges textos preciosos, per cert, o sigui, si llegiu el llibre, però si us quedeu amb ganes a més, recupereu aquests textos a les fotografies. Es diu Segon Tercera. Això és el número d'un pis on vas viure?
No he viscut mai a cap segon tercera. Això va ser... És perquè tinc una mica d'obsessió amb el número 23.
Ah?
I no sabia quin nom posar-li. Després de donar-li moltes voltes, estàvem amb una amiga fent unes copes de vi i va sortir... I, va, algú amb el 23, tal, no sé què. Segon tercera, sonava com així poètic. I vam dir, va, estarà bé. I tothom es pensarà que ve de que jo vi com segon tercera, i no.
No?
Mai. Ostres. O sigui, això ve del número 23. Però m'agradaria algun dia viure en un segon tercera. Crec que seria com...
Aquí pis vius?
Ara el segon a casa.
Ai!
Però
sona millor segon, tercera.
Sí, oi?
Sona
sí.
Més a odontoescriptora.
Sí, per això.
Continua.
Sí.
Llavors també ens ha fet moltíssima gràcia el fet que hagis escrit aquesta novel·la a cavall entre el teu menjador coworking de pis i la línia vermella del metro de Barcelona. Llavors necessitem saber com es diua del metro. Quina és la millor línia de metro de Barcelona per escriure una novel·la?
Doncs mira... Pensava que anaves a dir la millor línia de metro en general, rotllo nivell confort per escriure...
No, per escriure la que tu diguessis la millor.
A nivell d'inspiració per escriure, la vermella, sense cap mena de dubte, perquè a més jo agafo moltíssim el metro perquè m'agrada molt anar amb transport públic, perquè això m'inspira molt, i mai he escrit coses tan boniques... de veritat, ja no agafaré la línia vermella perquè no vaig a la universitat, i sempre molts cops penso, em plantejo agafar-la només... Per com m'inspirava aquella línia, de veritat.
Doncs torna a agafar línia vermella.
Sí. Quan, sí.
Absolutament.
Ara res millor com la Renfe, perquè segur que tens temps per escriure.
Sinó
una saga. Llavors, sabem, és la teva primera novel·la.
Sí.
Però ens agradaria saber si ja t'ha passat alguna cosa de famosa, que algú se t'hagi apropat pel fet d'haver escrit ja una novel·la, que això sempre queda bé de dir, que olores, dius, ai.
No m'ha passat res encara. Sí que és veritat que em va parlar un amic l'altre dia i em va dir, he vist una noia pel carrer llegint el teu llibre, i això va ser increïble. He de dir que coneixia aquesta noia, va resultar. Vull dir que no era una persona desconeguda, però vaig pensar, ostres, mira, ja a poc, és el que m'encantaria que em passés, veure algú llegint el meu llibre.
Crec
que per mi és el meu... M'encantaria.
Passarà.
Tant de bo.
Sí.
Maria, presentacions, quines et queden?
Doncs mira, ara farem la setmana que ve el dissabte a la llibreria L'Utòpica d'Esparreguera, el 12 de juny, em sembla que és. I després el juliol estarem a Torelló, a la llibreria Book. El que passa és que estem acabant de tancar, no vull dir, ho aniré penjant tot a l'Instagram, perquè com acaba de sortir el llibre fa res,
el dia
20, doncs això, estem movent perquè vagin passant cosetes.
De moment, el dia 12 que la trobeu a l'Utopia d'Esparreguera, més tard a la llibreria Buc de Torelló, i aniran sortint aquestes dates que la Maria anirà penjant per les seves xarxes socials. Maria Celles Palat, Drames per a principiants. Sí. Editat per Univers. Moltíssimes gràcies,
gràcies
per ser avui
amb vosaltres.
Que vagi molt bé.
Remugant sobre la remor d'estàtues derrocades, sobre aquella remor, damunt d'aquell vell cant, sobre aquella remor d'estàtues plenes de les bestieses que tu i jo havíem arribat a dir, de les bestieses que tu i jo havíem arribat. I es portaven en un moment amb la veu ben alta. I encara no hi ha recut humà.
van haver-me d'enterrar en aquest eremot amb cap nom a la placa. T'agraeixo les flors blanques i el discurs al funeral. Sé que feia temps que ja no em respectaves. I fan bonic les flors amb negres draps penjats.